Què tal? Bona nit, són les 11, és l'hora de recordar una llegenda, és l'hora del Tu diràs. Et vaig descobrir en un moment donat, ja no com a jugador, sinó com a entrenador, i automàticament em vaig enamorar. No era només com jugava l'equip, era com et comportaves tu, com t'era igual tot, absolutament tot, menys la teva idea. Feies el que calgués per preservar-la i cuidar-la. Encara que no fos políticament correcte, encara que et tractessin de boig, encara que tinguessis tothom en contra. I gràcies a la teva idea, avui som qui som. No és només que amb tu vaig descobrir Koeman, Stoichkov, Guardiola, Laudrup o Romario. No és només que amb tu vaig viure les lligues de Tenerife, la del penal de Jukic o la final de Wembley. No és només que amb tu, també amb tu, vaig plorar a Atenes. No, és que amb tu vaig aprendre que cadascú té la seva calidad, que el dinero tiene que estar en el campo y no en el banco, y que un palomo no hace verana. Que l'esport, quan es practica de la forma adequada, et pot posar la gallina de piel. Que si un jugador és molt bo desmarcant-se, el millor és que no el marqui ningú. Que és millor guanyar 5-4 que 1-0. Que mentre tothom juga a encaixar un gol menys que el rival, nosaltres jugarem a fer-ne un més. I la millor, evidentment. La mare de totes les frases. La que hauria d'estar al túnel de vestidors de l'estadi. No ens cansarem de repetir-ho i des d'aquí engegarem totes les promocions i les accions que calguin. La frase que hauria d'estar al túnel de vestidors de l'estadi just abans de sortir a la gespa. Perquè tots els futbolistes, tots, els d'ara i els de l'any 3573, la llegissin abans de sortir al camp, salit i disfrutat. Ja hauria d'estar al camp d'ara. Però mira, si no hi som a temps, com a mínim, si us plau, pensem-ho de cara al nou estadi. Johan, jo no puc fer per tu ni la meitat del que tu vas fer per mi quan era un nen i començava a veure partits de futbol. Enganxar-me, enamorar-me, ensenyar-me. Però et puc prometre una cosa, a tu i a tots els oients. I és que el Tu diràs d'avui no serà un programa trist. El Tu diràs d'avui no serà un programa de mort ni de malaltia. No penso fer ni una sola cronologia del càncer que se t'ha endut. Ni una. Penso fer una celebració de les lliçons que ens has regalat. I per molt que fossis una figura polaritzant, que ho eres, avui no hi ha lloc pels ismes. No penso sentir a parlar ni de nunyismes, ni de laportismes, ni tan sols de cruifismes. Només de Cruyff. Més igual si t'han de tornar la insígnia o no, més igual si se t'ha tractat injustament o no, que segurament sí, jo avui només vull celebrar-te. Jo avui només vull agrair-te. Jo avui només vull recordar-te. Jo avui només vull dir-te que siguis on siguis, vagis on vagis, facis el que facis, si us plau, surt i disfruta. Tantes coses a dir, ens queda tan poc temps per dir-les, tantes coses a dir, secrets que explicar, gols per
RAC 1, Tu diràs, amb Dani Sanabra.
El rellotge de RAC 1 diu que són les 11 i 3, que si ho sumes, fan 14.
Volkswagen Vehicles Comercials t'ofereix aquesta secció.
Atenció, aviso, 11 i 4 minuts. Des d'ara i fins la una, i amb una excepció que ara de seguida escoltareu, des d'ara i fins la una, només parlarem de Johan Cruyff. Des d'ara i fins la una, només escoltarem Johan Cruyff. Des d'ara i fins la una, només interpretarem Johan Cruyff. Ho farem amb la vostra ajuda, amb la vostra opinió. Al Paraula d'Oient volem saber quin és el record que us queda, quin serà el record que sempre us quedi de Johan. És molt difícil perquè n'hi ha molts, i com a jugador, i com a entrenador, i com a figura en general, i com a personalitat del món del futbol. desfilaran una sèrie de personatges, alguns ja els heu escoltat si heu estat atents a la programació especial que ha fet RAC1 des de 2:15 a 3 de la tarda amb el Raül Llimós, i on ens hi hem anat posant tots, amb el Joan Maria Pou, amb, òbviament, el Marc Serra i el versió RAC1, també l'Aleix Pariser al primer toc, ara el 9C, i ho rematem amb aquest, tu diràs, escoltareu les veus de Bartomeu, Stoichkov, Gaspar, Iniesta, Piqué, Sergi, Salinas, Asensi, Corbella, Naval, Caravent, Carreras, Mur, Del Bosque, Sala i Martín, Marcos, Vilarrubí, Valdano, Laureano, Pazzi, Canut, Bassas, Martín, Abril, a banda dels tertulians que ens acompanyen i de les històries que explicarem, a banda del llegat futbolístic de Johan Cruyff amb el Jordi Costa. Però, Marc Mundet, com estàs? Bona nit.
Bona nit.
Pareu atenció, perquè serà l'única cosa no relacionada amb Johan Cruyff que escoltareu avui i no la tornarem a repetir. Més enllà del número 14, més enllà de Johan, què més ha passat en el dia d'avui?
No es mira dijous de futbol de seleccions. Itàlia 1, Espanya 1, el gol de la selecció espanyola l'ha fet Aritz Aduriz, amb dos catalans d'inici, Piqué i el jugador del Chelsea, Cesc Fàbregas, proper partit amistós en aquesta aturada diumenge a Cluj contra Romania. La imatge còmica del dia, la de línia del partit embestint a Vicente del Bosque per la banda. No ha passat absolutament res. De tot el carro de partits que s'han jugat aquesta nit, en destaca un, és el Turquia 2, Suècia 1. Arda Turan ha jugat els 90 minuts, o ha jugat 90 minuts, perquè l'han canviat el temps de descompte. Aquesta nit, a més, es juga al Xile d'Argentina, cinquena jornada per la qualificació del Mundial del 2018, a 2:15 de la matinada, demà es juga al Brasil-Uruguai. A més, la selecció espanyola Sub-21 ha perdut per 0-3 contra Croàcia en el partit que era pel lideratge en el grup de classificació per l'Eurocopa. Del futbol català, per la sala de premsa de Sant Adrià, avui hi ha passat un dels capitans, Abraham González, que ha dit que no ha tingut mai cap dubte de la reacció de l'equip. Ara tenen 3 dies de festa. De la resta del món del futbol, un nom destaca per damunt de tots, el de l'exjugador del Sunderland, Adam Johnson, baixada als inferns. Ha estat condemnat a 6 anys de presó per abusar sexualment d'una noia de 15 anys. El club ja li va rescindir el contracte de manera unilateral el mes de febrer, quan va admetre la culpabilitat. Eurolliga de bàsquet. Compte que el club del Barça es complica encara més. El Bamberg ha guanyat el CSK de Moscou 91-83 i empata amb el Barça a 6 victòries a falta de 2 jornades. Demà, de fet, podem tenir un quíntuple empat a 6 victòries, 6 derrotes, si es compleixen les previsions. És a dir, el Khimki guanya la pista dels Alguiris de Kaunas i l'Olympiacos guanya a casa el Real Madrid. Amb això serien Xesca i Baskonia 8 victòries i després Madrid, Barça, Bamberg, Olympiacos i Khimki 6 victòries, 6 derrotes a 2 jornades per acabar aquest top 16. A la volta, el ciclista belga de Lotto, Thomas de Gent, s'ha emportat l'etapa de la Reina amb sortida a Bagà, un port de tercera, un de primera i dos de categoria especial amb arribada a Portainé, una quarta etapa on Nairo Quintana s'ha situat de líder amb 11 segons de marge sobre Alberto Contador. El millor català a la general és el Purito Rodríguez, a 1:22. Demà cinquena etapa amb sortida a Rialp i final a Valls, a l'Alcà, amb dos ports de segona categoria. Al Masters 1000 de Miami tenim representació catalana al doble en joc, ja han jugat tots dos. Marc López en parella amb Feliciano López segueix endavant, han eliminat Steve Johnson i Sam Curry. També Marcel Granollers fent parella amb l'uruguaià Pablo Cuevas, han eliminat la doble formada per Lili Bopana i el romanès Merguea. Waterpolo, preolímpic femení, Espanya 22, Sud-àfrica 2, les noies de Nani Lliu que segueixen endavant, i un partit de futbol sala jugat aquesta nit, el Catgas 5, Jumilla 4. Demà jugar el Barça a la pista del Magna de Navarra, i avui un aniversari, fa 25 anys del primer partit de la història dels Barcelona Dragons. En el debut a la Lliga Mundial contra els New York Knights van guanyar per 19-7 en un dia, si ho recordes, va ploure a bots i barrals.
Gràcies, Marc, és l'única informació esportiva que no tindrà res a veure amb Johan Cruyff de tot el que explicarem des d'ara i fins la una. N'hi ha una altra i no és esportiva. Tinc aquí el company informatiu Jordi Armenteres. Com estàs, Jordi? Bona nit.
Hola, bona nit.
Perquè tenim una operació antiterrorista en marxa a París.
Sí, segons informa el Ministeri de l'Interior francès, han detingut un suposat terrorista que pretenia cometre un atemptat imminent. La policia parla directament del desmantellament d'un projecte d'atemptat. N'hi ha pocs detalls a aquesta hora. La policia ha fet desallotjar un edifici i després les cases d'una zona del barri d'Argenter. Això és al nord de la ciutat, al nord de París, per sobre el barri de Saint-Denis. És una operació que s'ha fet amb total secretisme i que s'ha acabat precipitant ara a la nit, sobretot a partir de les 10. De fet, des de fa encara no 5 minuts hi ha en marxa una compareixença del ministre de l'Interior que n'està començant a donar els detalls.
Sí, tindrem més novetats, les anirem explicant i, evidentment, puntualment als butlletins informatius de RAC1. Gràcies. notícia, Jordi.
Bona nit.
11 i 10 minuts, així està el món. Què us haig d'explicar que no sapigueu? Des d'ara i fins la una, tot girarà al voltant del mestre, del geni, Johan Cruyff.
Vas al gimnàs, a classes per millorar l'anglès. Has millorat l'alimentació. Els bons professionals sempre es renoven. Descobreix el nou Volkswagen Caddy, amb un equipament excepcional des de 190 euros al mes amb el nostre renting modular.
Volkswagen Vehicles Comercials. La vida és una gran professió. Consulta les condicions al concessionari més proper.
Era para entrenar o domino. Bueno, tenía manos y pies muy grandes. Entonces, puede ser los pies para jugar y las manos para cobrar. Hay un dicho holandés, ¿no? La sopa nunca comes tan caliente como se sirve. Hay un dicho en Holanda que un paloma no hace verano. Porque uno se puede tocar una pieza a la piel, pero dos no. Puedo excusar un poco por la gran calidad de castellano que hablo. Y sobre todo a los equipos que van por fuerza. Entonces la manera más sencilla es que el ritmo balón es un poco más alta y por lo tanto se me voy a cantar. Sí, pero por eso, si lo tengo yo, no lo tienen ellos, entonces no tienes problema o menos problemas. Te he engañado otra vez tú.
Per intervenir al Paraula d'Oient,
facebook.com/tudiràs.
Correus electrònics al tudiràs@racu.net.
I al Twitter, tudiràsracu.
Avui us demanem al Paraula d'Oient quin serà el vostre record de Johan Cruyff. Els meus o alguns dels meus són els que heu escoltat fa una estona i que he volgut recopilar amb aquesta música, amb aquesta versió per mi insuperable d'un clàssic de Radiohead com és el Creep. Jo crec que fins i tot millorat, que és molt difícil millorar el Creep de Radiohead, i si a més li poses les perles, algunes divertides i altres futbolísticament i filosòficament molt riques, com les que tenen a veure amb l'utilització de la pilota de Johan Cruyff, crec que la barreja és ideal per obrir aquest Tu diràs, que avui compartirem amb el Pep Riera. Com estàs, Pep? Bona nit.
Bona nit, bé, dintre del que es pot estar avui.
Avui preguntar com estàs és gairebé una estupidesa, perquè m'imagino que tothom sent sempre, i sempre dic el mateix, sempre que alguna celebritat ens deixa, la tristesa de veritat i el dolor de veritat és el de la família. Això és el primer, i des d'aquí una abraçada a tothom. Però més enllà d'això, i a molts nivells per sota, estem tots els que d'alguna forma o altra doncs hem viscut Johan Cruyff, alguns molts més que d'altres. Amb el Pep parlarem de totes les vessants del Johan. També amb algú que el coneix, l'ha conegut molt bé, la família Pazzi, sempre estarà lligada a la família Cruyff. Víctor Pazzi, com estàs? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
I gràcies per ser avui al
Tu Diràs. Un dia intens professionalment i intens diferent personalment.
I també agraïm la presència del Xavi Rocamora. Com estàs, Xavi? Bona nit.
Bé, bona nit, com esteu?
Que tu ets de la meva generació, més o menys. Mm-hmm. Per tant, m'imagino que el 80% dels teus records de Cruyff són com a entrenador i no com a jugador.
Sí, senyor.
Però ens ha marcat també a una generació que vam descobrir el futbol quan érem nens, ens ha marcat.
Justament per això fem mala idea que ens ha deixat Cruyff, perquè, i ara parlaves de la nostra generació, per mi la nostra generació, i de fet la gent amb menys anys de 40, per entendre'ns, allò del Barça gris o amb blanc i negre, el recorda d'aquella manera, perquè ràpidament ja li ve Cruyff i al principi dels 90 comença a canviar i de quina manera la història del Barça. Per tant, avui em costa fer-me la idea que això ens ha marxat, no? Que això ja no hi serà.
Ara de seguida us preguntaré pels vostres records. Parlarem de futbol, perquè avui, clar, no necessàriament heu hagut d'estar enganxat a l'antena de RAC1, però la majoria de gent sí. I des de 2:45 de la tarda han anat desfilant protagonistes i s'han dit moltes coses de Johan Cruyff. Avui teniu la dificultat afegida de dir alguna cosa de Johan Cruyff que no s'hagi dit des de les dues del migdia, però a banda d'això, nosaltres volem també girar-ho, canviar-ho i parlar molt de futbol. Amb el Jordi Costa li hem demanat, si us plau, que ens acosti al llegat futbolístic de Johan Cruyff, coses que es fan al món del futbol, no només al Barça, sobretot al Barça, però no només al Barça, que van ser parides per aquest mestre que avui ens ha deixat, i moltes més sorpreses que anireu escoltant al llarg del programa. Quan us dic que des d'ara i fins la una només sentireu Johan Cruyff, això inclou també els talls de publicitat. Jo, si fos vosaltres, no desconnectaria mai de la ràdio, encara que escoltem, fem una pausa, pugueu anar a qualsevol lloc, a la nevera, a buscar alguna cosa, però avui menys, perquè també, entre els anuncis, també a les pauses publicitàries escoltarem Johan Cruyff, també en la seva versió d'espots publicitaris. El primer que vull fer, però, és saludar el Roger Saperes. Com estàs, Sape? Bona nit.
Bona nit, Dani.
Un altre company de RAC1 que avui ha fet més hores que un rellotge per explicar-nos el que és informació pura i dura. Sape, ja he avisat i torno a avisar que no penso fer ni cap cronologia de la malaltia, ni serà un programa de tristesa, ni de dolor, ni de mort, malgrat que, evidentment, és aquesta la notícia que fa que tot giri al voltant de Johan Cruyff. Però sí que et vull preguntar quina ha estat la reacció del Barça. Molta gent preguntant-se si hi haurà homenatge, si no, què farà el club, què no farà. Quina és la reacció oficial del Barça després de la mort de Johan Cruyff, sape?
Doncs ha emès un comunicat on explica que obrirà un espai de condolències a la tribuna principal del Camp Nou a partir de dissabte a les 10 del matí, perquè ens fem una idea a l'estil del que ja va fer el club després de la mort de Tito Vilanova. I segons ha explicat el mateix president Josep Maria Bartomeu a TV3, l'espai romandrà obert fins dimarts, per tal que tots els aficionats que són fora de vacances tinguin temps d'acomiadar-se, si així ho volen, de Johan Cruyff al Camp Nou. A més, Josep Maria Bartomeu ha anunciat iniciatives coincidint també amb el clàssic contra el Real Madrid, recordem, el dia 2 d'abril.
En el clàssic també doncs, hi haurà un mosaic dedicat a Johan Cruyff i algun acte més que farem. Crec que és una figura tan important que, a més, teníem previst també la temporada vinent, que fa 25 anys de la primera Copa Europa, la de World Cup 92, fer una sèrie d'actes al club, els farem, i serà una manera també de fer un homenatge al Dream Team tota la temporada vinent i també, evidentment, a Johan Cruyff.
Per tant, mosaic al dia del clàssic, també es recordarà la figura de Johan Cruyff en aquest homenatge que es farà pels 25 anys d'aquella Copa d'Europa aconseguida a Wembley. En aquesta entrevista que ha concedit a Televisió de Catalunya, Josep Maria Bartomeu assegurava que hi ha un abans i un després de Johan Cruyff al club.
Totalment, totalment. Crec que quan arriba com a jugador, també, però com a entrenador, la seva filosofia, el que ell explica, com ell conta el concepte del joc, modernitza el nostre club, modernitza la forma com nosaltres entenem i veiem el futbol, i ell ens aporta alguna cosa diferent i ens aporta els èxits. Al final, ja ho dèiem avui, molts que ens trobem companys, no? Ell, la gent jove, la generació aquesta que no guanyem quasi mai, ens desacomplexa, no? I ens dona aquesta mentalitat guanyadora, aquesta ambició, tot això, que sabem que podem guanyar i que treballant es guanya.
I considera també el president que els èxits actuals s'expliquen per la filosofia que Cruyff va imposar com a entrenador i que ha perdurat fins avui.
Però és que el seu llegat és espectacular, un llegat per sempre, I ho torno a dir, el Barça actual d'aquestes generacions, doncs, que tants triomfs ens dona, doncs, en Jorge és el mestre, el professor, i avui en dia el Barça, Luis Enrique, o també el del Tito, el d'en Pep Guardiola i tants altres que ens han fet guanyar, doncs, i gaudir tant, són tots alumnes de Johan.
Ha explicat que l'últim cop que es van veure en persona va ser la presentació d'una Cruyff Court a un pati d'una escola de la Zona Franca, iniciativa de la Fundació de l'Extècnic del Barça. Això va ser el dia 15 de març de 2015, per tant, fa més d'un any d'aquesta trobada cara a cara entre tots dos, i també que molts presidents de primera divisió l'han trucat per donar-li el condol, i un d'aquests ha estat també el president del Real Madrid, Florentino Pérez. Per rematar-ho a nivell de club, destacar que tots els presidents vius, Agustí Montal, Raimon Carrasco, Josep Lluís Núñez, Joan Gaspar, Enric Reina, Joan Laporta, Sandro Rossell i el mateix Josep Maria Bartomeu han signat una carta oberta a Johan Cruyff, destacant com ha canviat el club des de la seva arribada, imposant la seva filosofia, una carta que tots els que estiguin interessats poden llegir al lloc web del club.
Fins i tot els ismes que tants cops es van enfrontar al voltant de la figura polaritzant de Johan Cruyff avui s'han donat la mà, han signat, com no podia ser d'una altra forma, un comunicat agraint i recordant la figura de Johan Cruyff. Alguna cosa més, Sape?
Res més.
Gràcies per la feina. Descansa.
Bona nit.
Fins ara. Després escoltarem també alguna altra de les sorpreses, dels reportatges que ens té preparats el Roger Saperes i tota la redacció d'Esports. Deixeu-me agrair a tothom que des de les dues del migdia, repeteixo, ha treballat per aquest programa, pel primer toc i també per l'especial que ha fet el Raül Llimós just quan hem conegut la notícia. I a banda dels que he saludat, ara de seguida afegirem també el Santi Jiménez, que també tindrà moltes històries a explicar i a compartir amb nosaltres, que òbviament té feina al diari i en 5 minuts ens comuniquet que serà aquí amb nosaltres. Repeteixo, escoltarem les veus de Bartomeu, de Stoichkov, d'Iniesta, de Piqué, de Sergi, de Salinas, de Sensi, de Corbella, de Naval, de Carabén, de Carreras, de Mur, de Del Bosque, de Sala i Martín, de Marcos, de Vilorubí, de Valdano, de Laureano, de Canut, de Bassas, de Martín, d'Abril i també de Johan Cruyff. No només en aquest homenatge musical que li hem volgut fer a l'inici del Tu diràs, sinó al final, la part final del programa. Avui el programa, avui el Tu diràs, el tancarà Johan Cruyff. Escoltarem l'última entrevista que va concedir a RAC1, i va concedir al Raül Llimós no fa tant, el 2014, on parlava de moltes coses que anirem també compartint amb vosaltres. Tinc a la meva dreta també el Jordi Costa. Com estàs, Costa? Bona nit.
Hola, bona nit.
Avui no hi ha hagut minut Costa, avui el programa és especial, és diferent, però amb el Costa, com dic, de seguida també repassarem el llegat futbolístic de Johan Cruyff, i ja tinc també a l'estudi de RAC1 el gran Santi Jiménez, com avançava, amb molta feina al diari i en un dia complicat com el d'avui, però ja és aquí amb nosaltres. Hola, Santi, bona nit.
Què tal? Molt bona nit.
Molta feina. Que per una part és molt trista i tot el que tu vulguis, però per l'altra té aquest punt de poder recordar una figura brutal i que ha canviat les nostres vides. No,
sens dubte, és una feinada que ens ha agafat a tots per sorpresa, perquè ho ha fet com va viure, no? Ràpid, per sorpresa, deixant a tothom bocabadat i fent el que li donava la gana, no? I això està bé. No. Realment aquí és una llàstima que la feinada aquesta que han fet els diaris avui, demà no es pugui veure als quios de Catalunya. Això és una cosa que en aquest món no acabo d'entendre molt bé encara com funciona, però bueno.
Es podrà veure a les webs i...
Sí, no, sí, no, perquè com es fa ara per duplicat tot, sí.
Tinc moltes ganes de preguntar moltes coses al Pep Riera, al Víctor Pazzi, al Santi Jiménez, al Xavi Rocamora, també al Costa, i a tots vosaltres, paraula d'oient, t'ho diràs, RAC1, Twitter, Facebook, correu electrònic, Instagram i tot el que sabeu ja de memòria, però abans tinc en línia l'home que va fitxar Johan Cruyff com a entrenador, l'home que va anar físicament a fitxar Johan Cruyff i un dels homes que més anècdotes ens pot explicar de l'entrenador i el jugador del Barça. No totes positives, perquè va viure també molts moments de tensió i ell en va ser protagonista i testimoni de primera línia de foc. M'estic referint a Joan Gaspar. Senyor Gaspar, bona nit.
Hola, bona nit.
I gràcies per atendre'ns. M'imagino que en un moment així li deuen venir mil records de mil vivències al cap a Joan Gaspar, no?
Bueno, en lo professional, com a entrenador i en la seva època jugador, a pesar de que no va coincidir en la meva època de directiu, però com a entrenador sí, i després amb el personal, pues sí, moltes anècdotes, molts records, molts moments molt agradables, algun també una mica tens, però bueno, ara em queda el record positiu i humà de la seva persona.
Fins i tot en els moments tensos que n'hi ha hagut, com diu, amb aquella directiva de Núñez, amb tot plegat, fins i tot en els moments més foscos, al final un acaba recordant un home que va canviar la història del Barça, no?
Bueno, és el que va canviar, és la mentalitat dels jugadors i el que fins llavors pues, era guanyar molt de tant en tant, pues, ens va acostumar primer amb la Champions, després amb les quatre lligues i després amb el joc, que indubtablement va ser pues, en Johan una persona que va descobrir una forma de ser quan deia als jugadors sortiu i disfruteu, pues, que després s'ha pogut comprovar que el Barça d'avui pues, d'alguna forma aquesta filosofia la segueix mantenint.
No sé si serà capaç de fer-ho perquè primer perquè tot ha passat avui i és molt recent i després perquè fa molt de temps això, però és capaç de recordar l'any 88 el dia que el va anar a fitxar, perquè diria que Joan Gaspar va anar no sé si era a Ginebra, a Suïssa, a tancar el fitxatge de Johan Cruyff com a entrenador del Barça,
a Ginebra, sí, sí, ho recordo perfectament perquè a part de que era super secret i no tenia que saber ningú, el dia següent va sortir a tota la premsa del món, no? El fitxatge del Johan. I jo sempre li deia, però Johan, alguien va explicar-ho, perquè vull dir, tu o jo, no? Però bueno, ell fotia a riure i la veritat és que aquell dia va estar negociant, però bueno, molt poc, perquè per ser honest, ell tenia moltes ganes de vindre al Barça a entrenar. I va ser més bé el seu mànager, que tenia instruccions de que després és d'acord amb nosaltres i després vam dinar junts a l'habitació de l'hotel, me'n recordo, del Richmond, de Ginebra, i allà doncs, vam estar tot el dematí, tota la tarda, i després quan ja vam sortir, me'n recordo que quan estàvem a la porta, jo li vaig dir, Johan, me parece que en l'àrbol hi ha un fotògrafo. I pobre Johan, digo, tu què és? Digo, me parece que sí, perquè no crec que hi ha nadie colgat en l'àrbol sense esperar a fer una foto, no? I efectivament, el dia següent va veure la foto de l'arbre, que era holandès, per cert, o sigui, no era un del...
No era company nostre.
Espanyol. Però bueno, moltes anècdotes, però jo em quedo amb la seva humanitat, quan podíem parlar dos sols, discrepàvem moltes coses, no de futbol, sinó de coses de pensaments i de família i la feina, donava bons consells sempre i després, bueno, els moments difícils que vam tindre ell i jo, pues després, al cap d'un temps, vam recuperar l'amistat pel seu carinyo i pel seu respecte, i sobretot la gran amistat que tenia la seva dona, Dani, amb la meva dona. Això va ser molt important, que es mantingués aquesta relació entre els dos famílies.
Com era Cruyff a la distància curta? Perquè tothom que l'ha tractat, que l'ha conegut, fins i tot els que l'hem pogut entrevistar en algun moment, tothom destaca que ho feia tot senzill. És a dir, tu li anaves allà amb un problema molt complicat, amb molts temes subordinats, i ell deia, no, pim, pam, pum, es fa això i prou, no? Segurament va ser aquesta la clau del seu èxit, no?
Bueno, aquesta jo el podia explicar moltes, no? Quan Romario arribava tard a les concentracions i jo deia d'esta no passamos, eh? I em deia, que venga a casa. I anava al Romario a casa del Johan i el Johan en una reunió sortia el Romario més fi que... I suposo que amb molt de carinyo, però també amb la duresa i amb la forma estricta que ell tenia de gestionar els jugadors, no? Però bueno, els jugadors a part molt important, jo crec que tots l'apreciaven, i això que pues, ell va arribar després d'uns moments molt complicats, el motiu d'Espèria, i ell va saber pues, recollir l'esperit de unitat, i bueno, la veritat és que i a més durant 8 anys, cada dilluns, durant 8 anys, que són molts, ens veiem al Reixac, al Johan, el president Núñez i el servidor, i en unes tardes inoblidables, doncs que jo feia de secretari i aixecava les actes del que es parlava i verament d'un record imprescindiblement durant aquests 8 anys que va guanyar 4 lligues i la Champions.
Fins on ens pugui dir, perquè primer ni ens interessa saber els detalls ni tampoc toca avui, però sí, perquè vostè ho va viure, vaja, de més primera línia impossible. Com va ser la relació Núñez-Cruyff? Durant les èpoques més bones i les no tan bones, vostè, que òbviament era testimoni d'excepció del que després ha creat el nuñisme, el cruyffisme, però això no ens interessa avui, sinó personalment el binomi Núñez-Cruyff, que tothom pot recordar les tensions, però va funcionar molt bé durant molt de temps també, no?
Molt bé. I després, com el ser humà s'oblida ràpid, hem de fer memòria, i avui, pues, pensant en el Johan, els primers 2 anys van ser 2 anys molt d'usos, molt d'usos, i no es va guanyar res, i la gent pues, volia que canviessin d'entrenador. Normalment, quan... I en una assemblea de compromissaris, que hi havia tot de 800, a la Princesa Sofia, els comissaris van començar a dir que havíem de canviar d'entrenador i treure a la Johan, no? I es va votar amb urna, i el senyor Núñez, el president Núñez, va defensar el Johan com mai he vist jo defensar a un president un entrenador, dient que era un error, que ens equivocàvem, que el temps es donava la raó, que el Johan era un gran entrenador i que s'havien sigut 2 anys complicats, doncs que tingués impaciència. I a pesar d'això es va exigir votar i va guanyar que es quedés per 10 vots, si ho recordo perfectament, 10 vots. Amb el que després va ser, després d'aquests 2 anys ja van ser 4 anys de glòria, no?
Èxits, 10 vots, senyor Gaspar, 10 vots que van canviar la història del Barça.
Doncs exactament. I no l'explicaré avui ni aquesta nit com per què van guanyar per 10 vots.
Ja m'ho explicarà un altre dia.
No l'hi explicaré avui. Això. Quan em voten 800 persones a guanyar per 10 vots, sé que tindrà molta sort. Però bueno, el president Núñez, que tenia un caràcter molt dur, va deixar molt clar que el que volia és que continués el Johan, i el Johan va continuar. Després van vindre anys boníssims, després van vindre anys més complicats, però avui, jo, la veritat, amb la família i amb els amics que m'han preguntat, tu que el coneixies i tal, jo dic, mira, no me'n parleu com a jugador, perquè això ja hi ha molta gent que en parlarà, no me'n parleu com a entrenador, segurament molta gent en parlarà, millor que jo parlo com a persona, perquè el vaig tractar molt, molt, i personalment, no? I converses llargues, amb desplaçaments que fèiem, i després dels partits, o abans dels partits, ens quedàvem ell i jo, després de sopar amb els jugadors, els dos sols, i parlàvem de lo divino i de lo humano, que es diu. I era una persona ensenyable, eh? Tenia aquesta imatge d'home distant, però no era distant, era al contrari, era ensenyable.
I amb un sentit de l'humor únic, no?
Sí. I, bueno, quan va tindre l'atac de cor, que van dir de comprar-lo a Correcuita, jo recordo que a Holanda, quan vas a la clínica, et porten flors, i aquí molta gent que va anar a la clínica va anar per oferir sang. I llavors, quan ja es va recuperar, em va dir, oi, està costumbre, és de catalana, de llevar sang? Digo, no, esto es la gente que te quiere. Claro. Porque cuando tú quieres a alguien y lo van a operar, pues vas al hospital y dices, venga, si necesitas sangre aquí, es tuyo, y la pongo. Ah, porque en Holanda llevan flores. Digo, las flores no hay para nada, la sangre sí que no se ve para nada. Y reía, y bueno.
Doncs això,
bueno,
és que...
Igual, dia trist, i sobretot la família. O sigui, jo també vull rendir homenatge amb la Dani i la seva dona, que era la seva ànima i que era una parella sensacional, el seu fill, les seves filles, els seus nets, són els que en aquests moments estan passant pitjor i poden anar un record molt enrere per ells.
I tant que sí, és un dia trist, com diu, però això, precisament, el que ens ha explicat vostè és el que volíem recordar avui per obrir el programa, recordar la persona de Cruyff i amb anècdotes i amb un somriure als llavis, perquè ens en va deixar un durant molts anys, totes les anècdotes que ha explicat del seu fitxatge, del fotògraf a l'arbre, dels 10 vots, del que sigui, que al final són el que acaben definint una persona. Senyor Gaspar, moltíssimes gràcies per atendre'ns i una abraçada forta.
Gràcies a vosaltres,
Bona nit. We gingen naar
het boksen kijken van een verre neef. Waar kreeg die jongen klappen, want die ander was op dreef. Toen kwam die derde ronde en die werd een neef fataal. Ze ging weer zonder op de mat en hij lag in de zaal.
Avui Johan Cruyff també posarà la música del programa amb una cançó típica holandesa.
Sí, sí, sí. Qui sembla que anessin allò amb tres copes de més, però si tu te'n vas a Holanda per festes del que sigui, jo recordo haver estat allà a Amsterdam amb el Santa Claus, i la música que sonava a tots els llocs de copes era això. No era la música
actual. No és que
actual,
Cruyff era, la cantés així, és que era així.
Això, és que era així.
Això també als càmpings de Malgrat es sentia igual. D'això ho va treure la trinca, les cançons de...
Segurament es van inspirar. Tenim moltes coses preparades avui, però jo ara vull escoltar-vos, i vull que per això heu vingut. Jo vull saber el Pep Riera, el Víctor Patz i el Santi Jiménez, del Xavi Rocamora, quin record tenen de Cruyff, que és el primer que els ha vingut al cap avui quan han conegut la notícia.
No, primer ha sigut allò una sorpresa, perquè jo venia de viatge, he arribat a les 5 a l'aeroport i he connectat el mòbil i és el que...
Treia fum, no?
I primer això, la sorpresa, no? Una mica per inesperat, i després una tristesa, no? Una gran tristesa, perquè avui... És veritat que ara recordarem totes les coses bones que no s'acaben mai, no? Però vull dir, avui s'ha anat la persona, no? Vull dir... Però de seguida, immediatament, també penses, uf, què ens ha deixat aquest home, no? El seu llegat és tan gran, tan influent i tan viu encara. No és una persona que ja tenia una obra acabada, és que tots la reconeixem encara amb el que estem veient ara, no només el Barça, sinó el futbol en general. És tan gran que, dius, ho continuarem disfrutant sense ell, no? I avui el perdem amb ell, però ho continuarem disfrutant. I la primera sensació ha sigut aquesta, no? I potser una imatge, la imatge que m'ha quedat més gravada és, o que crec que és molt significativa, és el moment de Wembley, aquell quan surt de la banqueta, salta la tanca, es queda encallat.
La cama enrere.
Després ja no veiem què passa, perquè no hi ha més imatges d'aquell moment, però aquell moment és el que canvia la història del Barça, i d'aquell 92 fins aquí. Tenim tot, hem recollit tot el que ell va sembrar en aquell moment.
Víctor.
Jo d'aquella imatge, la gent es queda amb Johan entrebancant-se amb la tanca, jo sempre veig a Chiqui suplent. Us en recordeu de la frase?
Sí, sí, sí.
Jugaran Chiqui i Díaz Mas. Bueno, pues, el gran partit de l'era Cruyff, va jugar 2 anys després un altre final de la Copa d'Europa, però el gran partit sí que és suplent. Bueno, aquelles sorpreses que tenia Johan.
Bueno, segons explica el Charlie, moltes finals les alineacions ho feien llançant una moneda a l'aire, o això és el que hi diu.
Sí, mira, ara no fa gaire... Bueno, no fa gaire, potser fa temps, no sé. No, mira, a la final de Copa que el Barça amb Guardiola juga contra el Madrid, reuneixo Cruyff i Toshak. Els dos diuen que sí, i rememorem la final de Copa que li serveix per allargar la seva carrera i trajectòria a Can Barça, la que guanya contra el Madrid de Toshak a 90 més talla. Toshak se'n recordava perfectament de l'11 del seu Madrid, on jugava cadascú i com era tot plegat. Johan, genio i figura, sabia perfectament que havia guanyat aquella final, que havia començat a acabar amb el Madrid de la Quinta del Buitre, però quan va veure amb unes xapetes l'equip, com li vam dibuixar i qui era, ell mateix se sorprenia.
Al·lusió i 10 més.
Ell mateix se sorprenia. O sigui, aviam, què he pensat avui? Ostres, avui el que he pensat és que vaig estar parlant tots els diumenges que comprenien entre el mes de setembre i juny, si no hi havia Mundial o Eurocopa, o setembre i maig, si hi havia Mundial o Eurocopa, vaig estar parlant tots els diumenges de la temporada futbolística amb Cruyff, allà on estigués, a Barcelona, aquí, allà, de vacances, però no de vacances, per fer les contraportades de Marca primer i La Vanguardia després. Pues havies de traduir en llenguatge humà i comú...
Tu ets un diccionari parlant Cruyff humà, humà Cruyff.
Una mica,
no?
Una mica. Però clar, van ser moltes temporades futbolístiques. I clar, avui pensava, ostres, i de tot el que vas arribar a parlar, has tocat tants pals, tants, tants. Uh-huh. Jo em recordo, per exemple, el Mundial de Corea-Japó, que guanya el Brasil, que tenia totes les erres allà davant, eh? Tenia Ronaldo, tenia Rivaldo, tenia Ronaldinho, i guanya Brasil perquè tenia tots els cromos, i Johan, em perdó, li fotia unes hòsties a aquell Brasil. Juguen con cinco defenses, perquè jugaran amb tres centrals, dos carrilers d'aquests profuns, Roberto Carlos Cafú, i ell deia, sí, sí, todo lo profundo es que quiera, juguen con cinco defenses, i pel seu concepte de futbol i pel talent del Brasil, això era un pecat capital que no li valia ni que guanyessin el títol.
Aquest era Cruyff, defensar la idea fins al final i a qualsevol preu. Santi, també deus tenir moltes històries.
Sí, no, moltes històries, però per no parlar de mi i parlar de Cruyff, jo havia sentit que moria algú que és immortal. O sigui, no m'ho creia. I mira que sabies que estava malalt i que... Penso que el que ens ha sorprès és la rapidesa, perquè sap, més o menys, és que estàvem una mica al tanto de la seva malaltia i de com evolucionava, tot i que ell era l'optimisme en persona. Ell pensava una cosa, però els metges i el càncer pensaven una altra, un diferent, no? I tots parlàvem més o menys en converses amb altra gent, amics seus, s'estaven fent la idea de que un any, 9 mesos. Per tant, avui t'ha agafat i dius, hòstia, mort. I aleshores penses, hòstia, s'ha mort el Capitán Trueno. O sigui, però després penses, el Capitán Trueno no s'ha mort mai, perquè no es morirà mai. Perquè un amic que deia el Pep ara, no?, és la idea persisteix i el llegat és tan immens. I després tenim una generació de gent, jo crec que més d'una, que no és que miris el futbol amb els seus ulls. O sigui, el mires mires la vida amb com, a base d'aguantar-lo i d'aguantar-lo moltes vegades, i després d'admirar-lo i d'estar amb ell i de parlar amb ell, que era un home que tenia la capacitat de les coses més complicades explicar-les de la manera més senzilla i més fins i tot naïf del món, no?
Això és un do, eh?
Això és un do, això era magnífic.
Diu, què és el futbol? Diu, passar-se el balón de l'un a l'altre.
No, ja està.
Gràcies.
I totes aquestes coses de dir, pues, de meter un gol más que el contrario, y si tú tienes la pelota los otros no lo tienen, y si te meten un gol desde medio campo te levantes y aplaudes, y coses aquestes de que feien de dir que, hòstia, que canvien una mica la manera, no? I si entenem el futbol d'una manera, ja mirar ningú em podrà treure, veure el futbol com el vaig aprendre a mirar amb Johan Cruyff com a entrenador, no? A mi la sensació és aquesta de primer, hòstia, se'm mor algú que era immortal, però segueixo pensant que és immortal, que el seu llegat transcendeix molt més del que hi ha i que sempre ha fet el que ha volgut i que és un rebel, un iconoclasta, un home que sempre va pixar amb la seva i que era molt del poble. Era molt del poble i que agradava molt poc als poderosos, perquè la seva imatge aquesta de tio mal encarat, a vegades una mica borde, era quan parlava amb els directius o quan s'emprenyava amb la gent i amb els periodistes d'infanteria a base. Era un tio encantador. Era un tros de pa, una persona que era absolutament educada, un home grandiós. Ara, amb el teu director podia haver, vamos, cadires volant, eh? Sí. Però els redactors mai els va tractar malament i ell va ser una persona genial en aquest sentit, en tots els aspectes. Des del punt de vista futbolístic, a lo mal que el vaig poder conèixer una mica... I després en aquest sentit filosòfic.
Gairebé una estrella del rock, dèiem avui amb la
Tania Bassas,
i sense bolero. Jo crec que hi ha molta gent...
No, suposo... sí, bolero, no.
Jo no dic que ell no volgués, jo dic que li sortia... És a dir, i crec que hi ha molta gent que intenta al llarg de la seva carrera destacar, cridar l'atenció, fer de tot perquè tothom parli d'ell, i jo crec que Johan Cruyff tenia un do per ser un geni, és a dir, no, sí. No crec que ell...
A més,
no era un tio que treballava molt, no, per...
I a més,
al revés, li sortia gairebé...
Ell les seves opinions les tenia tan clares, en estigués equivocat o no, no? Però es permetia coses com el dia abans... Sembla que estava el Víctor també. El dia abans de la final del Mundial de Sud-àfrica, Espanya-Holanda, ell fa una roda de premsa al Muntanyà com perquè tothom el buscava. I aquest tio surt, que és el mite... absolut d'Holanda, i diu que vol que guanyi Espanya, perquè volia més la idea que el país, perquè no creien això a les banderes, ni això. Ell creia en la pilota, el futbol i la manera de jugar, i ell va sortir i va dir que no, que ell Sí, jo me'n recordo que hi havia uns periodistes holandesos allà, i que es van esfereir i van dir, hòstia, però com aquest tio resulta va i diu, no, perquè no me gusta como juega Holanda, diu, a mi me gusta como juega España. I dice, i España, sí, yo quiero que gane España. I deies, aquest tio és que s'ha de treure.
Que gran, que gran. Xavi, es fa difícil ara
no,
afegir...
No, a banda del llegat futbolístic i del canvi que suposa Cruyff pel Barça i pel que abans deia de les generacions, jo m'incloc en aquestes generacions que per mi he viscut gràcies a ell més part positiva que no pas negativa d'aquell Barça del passat. Però a banda de tot això, i ja personalment, a mi és un home que em posava de molt bon humor, sempre, que l'escoltava per el que deia, per les idees que tenia, per com s'expressava, per la genialitat del moment en moltes de les coses que tractava, i moltes no relacionades amb el món del futbol, perquè és un dels primers, jo, que veig, que és entrenador d'un equip de futbol, però que el veus parlar de molts altres temes no relacionats, i que no tenen per què estar relacionats amb el futbol. I a banda d'això, avui, recordant, no sé per què em ve al cap, i no sé si el recordareu, un article al Periódico, després de l'empat contra el Racing, el segon partit de Lliga del Pep, que empata, i ell és l'únic en aquell moment que diu... Aquest Barça serà molt gran, aquest Barça triomfarà.
Este Barça tiene buena pinta, aquest, et dic el titular.
Muy, muy buena pinta. I avui el recordava vagament... i l'ha anat a buscar, i tot el que diu d'aquell Barça, de Busquets, és el primer cop que Cruyff veu Busquets en aquell
perdona,
moment.
Perdona, este Barça pinta muy bien.
Pinta muy això. Bien. I de Busquets et fa un retrat del que nosaltres segurament, o el que la gran majoria ha trigat anys en descobrir-li a Busquets, ell et fa el retrat en 90 minuts de joc, o sigui, no l'ha vist més que en aquell partit, però et fa un retrat fidedigne del que serà Sergio Busquets. I al final, Cruyff segurament era això, era un tio contracorrent, el que deia el Santi, que el que pensava ho deia sense cap mena de problema i sense embuts, i sovint tenia la raó. Algunes vegades no, tot i que ell es pensava que sí, però molt sovint tenia la raó. No,
i és molt curiós, mira si parlava clar, que un tio que parlava tan malament, o sigui, que li fotia aquestes patades al diccionari, se li entenia tot. Sí, perquè no era... A veure, no és Valdano, diguem-ne, no?
No, dir, que per no... cert avui l'escoltaran.
Però no és Valdano dient que diu és un diletante...
No. Era un gran comunicador.
Però era un comunicador nat, en aquest sentit.
Fent les frases mal fetes. Jo vaig tenir la sort, en un terreny més personal, de fer-li una entrevista al maig del 2010. Feia molt temps que no feia entrevistes. Ell després era quan l'havien nomenat seleccionador català i gràcies a Xavi Torres vam poder fer una entrevista pel Nou Esportiu. I, bueno, ja personalment per mi, jo no he anat mai tan nerviós a fer una entrevista com aquell dia, perquè és que el dia que el tens davant cara a cara, no? Impressiona molt, no? Guardiola deia que Cruyff fa por, no? I, bueno, amb ell devia ser per unes coses, a mi em feia una mica per una altra, no? Però, bueno, com a experiència extraordinària, vaig tenir la sort de veure també una mica la dimensió humana, així com una imatge d'home de futbol em quedo amb la que t'he dit de Wembley. Com a persona, mentre fèiem l'entrevista vam passar dos nets seus per allà, perquè era la fundació seva allà del passeig de la Bona Nova. Vam passar dos nets, va interrompre l'entrevista, va estar parlant amb ells, el petó que li feien d'avi, el vaig veure allò encantat de fer el paper d'avi, també em va agradar molt, no? I pel que fa al contingut, només us diré sobre això que dèiem, dos titulars. El titular que vam posar a la portada en aquell dia era en l'època Guardiola, que van de guanyar el triplet, era el 2010, els sis títols, perdó. El títol era Guardiola, com jo, em va dues passes endavant. Ell, la seva filosofia era aquesta, i quan els altres van, jo ja torno, no? I sempre partia d'aquesta base. I em va fer molta gràcia quan li vaig preguntar, una de les últimes preguntes, l'acabaven de nomenar president d'honor del Barça, i li vaig preguntar, això és un reconeixement pel fet que ets un mite futbolístic? I em diu, és que un mite jo ja fa molt temps que ho soc.
No t'equivoquis.
Diu, en tot cas, això pot ser una altra cosa, però un mite ja fa molt temps.
Molt conscient d'això era Johan.
Doncs mira, Johan durant aquell mundial d'aquell estiu 2010 és quan van a tornar la medalla simbòlica.
Sí. I això que deia el Pep de que fa por, jo recordo haver-lo conegut jo de molt jove i sí que tenies aquesta sensació de... Però és molt curiós. El que trencava el gel era ell.
Sí, sí. Això passa...
Era ell. O sigui,
jo vaig anar a buscar, però me la va fer passar de seguida.
Tu apropaves... Acostuma
a passar amb gent molt, 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 molt important. Amb estrelles.
Amb a l'aura aquesta, tu dius, hòstia, ara m'aproparé aquest home, i tu li veies que realment tenia un carisma brutal. I a tu tremolava la veu i tal, a la sala de premsa, i no li podies preguntar res.
I ella et feia sentir còmode.
I ella et feia sentir còmode, sí, 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 i et feia una broma.
A mi també. En una entrevista amb el company Manolo Oliveros, que també tenia molt bona relació amb ell, Costa, després farem el llegat futbolístic fil per randa, però una primera valoració teva del que és Johan Cruyff, o del record que tu et quedarà.
Bé, jo no milloraré res del que ja s'ha dit, bàsicament perquè jo personalment, pràcticament, com qui diu, no el vaig conèixer. La meva experiència amb Cruyff és d'aficionat primer i després de periodista, i la sensació és que molts cops quan parlava jo no l'entenia, de manera que moltes vegades em generava un complex de ser curt o de no entendre això. No, parlo futbolísticament, és a dir, alguna idea futbolística expressada per ell, deies, hòstia, no el segueixo, i és evident que se m'estava escapant alguna
cosa. Això als futbolistes també els hi passava, no et creguis.
Ja m'ho imagino.
I parlava però l'idioma de la pilota, però en moltes coses era, mister, vols dir?
Sí. No sé, a vegades era d'una lògica tan simple que semblava absurda, però vaja, el seu llegat en tots els aspectes, i evidentment gairebé diria que parlo de títols com a cosa menor, perquè el menys important que ha fet Cruyff des del meu punt de vista és guanyar títols, i això que aquí em va guanyar uns quants. Però avui hem parlat molt de Cruyff i del Barça, però jo crec que la figura de Cruyff com a jugador i sobretot com a entrenador transcendeix al Barça. És una figura absolutament universal, i tampoc ho dic per l'Ajax, ho dic en general, perquè per mi crec que hi ha un abans i un després del futbol de l'aterratge de Cruyff com a entrenador.
Ara de seguida, com dic, analitzarem el llegat futbolístic de Johan Cruyff, escoltarem moltes més veus, farem abecedaris, escoltarem anècdotes, sentirem el mateix Johan Cruyff, com dic, entrevistat aquí a RAC1, i reflexionarem sobre, per mi, la pedra principal, ja sé que és una xorrada per molts, la frase que jo crec que hauria d'estar al túnel de vestidors, repeteixo, del Camp Nou, perquè els futbolistes la veiessin abans de sortir. De seguida reflexionarem al voltant de sortiu i disfruteu.
RAC1. Ruta amb destinació Barcelona Premium Diagonal. Ha arribat a la seva destinació.
Barcelona Premium arriba al centre de la ciutat amb tota la gamma de vehicles BMW, a pocs metres de la Diagonal, per estar més a prop teu, amb horari ininterromput i pàrquing gratuït. Vine i descobreix el teu nou BMW al centre de Barcelona. Vine a Barcelona Premium, carrer Entença 332.
El Parc Natural del Montseny, restaurant Can Carrau a Campins.
Per gaudir de la millor gastronomia casolana, els seus cargols guisats amb un sabor únic. L'entrecot tendre i gustós, fet a la brasa i amb carbó d'alzina.
Restaurant Can Carrau a Campins, únic en qualitat i preu.
Reserves al 93 847 5003 i a cancarrau.cat.
Cal un comercial amb experiència en venda digital per incorporació immediata. Amant de la numismàtica, la filosofia tibetana i el feng shui. Col·leccionista de pins del Naranjito, sociable.
Amb Corner Job, busquis a qui busquis, trobaràs el candidat perfecte a prop teu. Descarrega't l'app, publica ara la teva oferta gratis. Busca, xateja, tria i en tan sols 24 hores tindràs la persona que necessites. Corner Job, comences demà.
Tot el que us heu perdut i el que voleu tornar a escoltar.
A RAC1.cat.
Una altra manera de sentir i viure. RAC1. Tots som 1.
Para unos, el deporte es afición. Para Cruyff, es una profesión. Como afición, a Johan Cruyff le gusta pintar. Y le gusta hacerlo bien.
Por eso uso Pinturas Bruguer. Una buena elección. Pinturas Bruguer.
Premio a la calidad.
Pinturas Bruguer, esta es su marca.
Targeta de crèdit. El 2016, les persones utilitzaven un rectangle de plàstic amb una banda magnètica per accedir als seus diners.
Treure diners d'un caixer des del teu mòbil. Un altre avantatge de ser client de Banc Sabadell. Descobreix-lo amb el compte expansió, el compte nòmina dels nous temps. Informa-te'n a banksabadell.com. Sabadell, sé on siguis.
Gourmet La Vanguardia et porta a casa una selecció de la millor pasta italiana per només 29 euros. Un assortiment de pasta d'ou, sípia i farina de canapa de la Campofilone. Salses de Culinary Journey, salsa de tomàquet Niasca Portofino i parmesà Gran Viraghi. Tot plegat marinat amb vi blanc i cochiwine de Montrodó. Assaboreix Itàlia amb aquest pack valorat en 60 euros, ara per només 29. Truca al 935 500 105 o entra a gourmetlavanguardia.com i fes la teva comanda. Patrocinat per Fibertri.
Hola amigos, me gustaría presentar una colección de globos que he realizado con productos Groupon. El lomo se llama Así juego fútbol. En él hay mis jugadas, mi técnica, los mundiales. Los globos salen en búlgaro y los demás productos de Groupon. Creo que os gustarán los globos y los productos.
Vine a provar un Ford amb motor EcoBoost.
Motor EcoBoost.
EcoBoost.
Sí, EcoBoost.
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 Digue'n com vulguis, però vine a provar el motor EcoBoost de Ford, el motor més premiat en els últims anys. Prova'l i emporta't un Ford Focus EcoBoost 100 cavalls per 12.490 euros, només fins a final de mes. Demana cita i consulta en les condicions a Ford.es. Redescobreix Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Bona nit. En el sorteig del cupó diari celebrat avui, el número premiat ha estat
17.188, 1, 7, 1, 8, 8.
I també el número de sèrie de la paga premiat amb 3.000 euros al mes durant 25 anys ha estat
53, 0, 5, 3.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Bona nit. I recorda que amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
Soy Johan Cruyff y mi vida he tenido dos grandes vicios, fumar y jugar al fútbol. El fútbol me lo ha dado todo en la vida, en cambio fumar casi me lo quita.
En Istanbul was het verre van cool. Ik wilde wat drinken en klom op een stoel.
He avisat i torno a repetir. Avui hi haurà Johan Cruyff a tot arreu, fins i tot a les pauses publicitàries. Hem fet una mica de regrés al futur perquè no sabies, anaves endavant i enrere, sí, en el temps, sí, sí. Pintures Bruguer i després, òbviament, la publicitat d'avui del Tu diràs. I mentre fèiem la pausa i també escoltàvem atentament els anuncis, en tenim més, per les properes pauses, no desconnecteu. M'ha agradat molt el que estava explicant sobre el castellà de Johan Cruyff, perquè no era el castellà de Johan Cruyff, era en general Johan Cruyff, també en holandès. No?
En holandès, els holandesos afirmen i confirmen que parlava igual de malament l'holandès. Però, vulguis o no, es feia entendre en holandès, es feia entendre en castellà, es feia entendre en anglès, es feia entendre en alemany. A partir d'aquí parlava l'idioma Cruyff, que era un idioma molt seu, el cruyffès, però era prou bo i suficient per fer-se entendre i per transmetre pues aquesta visió tan personal amb tot. Penseu que ell, avui que vas veient imatges de que tampoc n'hi ha tantes d'ell com a jugador, veus allò, pinzellades d'ell com a jugador del Barça, veus pinzellades d'ell com a jugador de l'Àjax, veus pinzellades d'ell com a jugador de la selecció holandesa, que tampoc hi va jugar ni tants partits ni tant temps, perquè un bon dia va decidir que s'havia acabat i no hi tornava en la plena maduresa de la seva carrera. Doncs, veient l'última imatge d'ell com a futbolista professional, que dius, ostres, feia mal a la vista, i no eres seguidor de l'Àjax veure'l amb la samarreta del Feyenoord. Mm-hmm. I la història d'aquella última temporada té nassos. Ell, quan torna dels Estats Units, torna a l'Àjax, està dos anys, torna a guanyar lligues, les dues lligues, guanya, em sembla que és una de les dues copes, però el president li diu, escolta, Johan, tu ja ets prou gran, deixa-ho aquí. I clar, l'altre diu que jo decidiré quan em retiro. I no em vols aquí?
És molt gran.
Vaig a tocar allò que no sona. I se'n va a l'arxienemic, sí, que és el Feyenoord, sí, de Rotterdam, i bueno, podia haver-hi anat i punt. No. L'Àjax venia a guanyar les dues últimes lligues amb ell, amb 35-36 anys, i amb 37 el sinvergüenza els hi aixeca la lliga i els hi aixeca la copa.
Sí, sí, i li perdonen. I a més, hi salta el president de l'Ajax per burro. O sigui, és allò de dir... Perquè, clar, i realment... I els del Feyenoord, que s'havien cagat a la seva estampa durant tota la vida... No tenen res més. Sí, el tio el que fa és unificar i dir... Per això el que li deien en el Pep, no? Diu, no, jo un mito ja lo era des de mucho tiempo. A mi...
I ho serà sempre.
Un tio que juga en l'Ajax i acaba la teva carrera al Feyenoord, és que és molt gran, eh?
L'any següent entrena. Ja, o sigui,
sí, entrena
a l'Ajax i guanya la... I algú li diu, no, és que no pots entrenar, que no tens carnet. Com? I aquí ja comença una de les seves moltes trifulques.
I agafa un xavalet.
Qui és aquest trist individu que em ve demanar...
Anys, que es diu Marco Van Basten, li diu... Ala.
Li va sortir bé, li va sortir una miqueta bé, li va sortir aquest tal Marco Van Basten. Una de les mostres més bèsties per mi de la filosofia Cruyff és que el 20 de maig del 92, davant del partit més bèstia de la història del Barça, davant d'un equip que ho ha passat fatal, que cada final ha estat gairebé un viacrucis, amb els jugadors, amb tota la pressió que haurien tenir a sobre de mitjans, d'aficionats, d'ells mateixos i de la seva família i de tothom que li deia guanyeu la Copa Europa, guanyeu la Copa Europa, el discurs que fa abans de sortir ni és tàctic, ni és motivacional com ara, ni els hi posa un vídeo de Gladiator, no, el tio diu sortiu i disfruteu.
Sí, no, és una filosofia,
sí,
de vida.
És brutal.
Per això us deia que transcendeix el futbol. Perquè aquí canvia la mentalitat de molta gent, que molta gent que davant d'una situació, quantes vegades, límit de la seva vida o una qüestió que hagi de fer sigui important, en lloc de sortir esgarrativat i arrativat i tot això, surt i diu, no, surt i disfruta, tio, passa-t'ho bé i disfruta el moment. I això és una qüestió,
em sembla... Pensem una cosa... Ara el Barça s'enfronta amb l'Atlètic de Madrid a quarts. Es podia enfrontar amb el Madrid. Podia haver-hi hagut un quart equip espanyol. Llavors, per jugar a la Copa d'Europa havies de guanyar la Lliga sí o sí. El segon, sí, sí. Si guanyaves la Copa del Rei, jugaves la Recopa, i si no, la Copa de Fires, la Copa de la UEFA. Per tant, tu imagina't el salit i disfruta-te, costava arribar a aquell partit.
Sí, aquestes... Avui, perdona, molt ràpid, avui anirem trufant també la tertúlia i el programa de notícies que vagin arribant, pel que fa a Miquel Agut, com estàs, bona nit.
Hola, Dani.
A portades i a homenatges demà, un dels més bèsties i dels més emotius i dels més macos, a més gràficament i estètics, l'Equip.
No? Sí, la portada de l'Equip de demà és una fotografia de Johan Cruyff, vestit amb la samarreta d'Holanda, amb el 14, en què es pot llegir, si no m'equivoco, ell ha estat al joc. Mm-hmm. O sigui que consagren...
Ell era, sí.
O ell era el joc, era, sí, sí. La figura de Cruyff, tot el pes, no? Recau en ell tot el pes del futbol. La portada és amb el logo de l'Equip de color taronja i amb lletres entre taronja i blanc, que són les que es veuen amb una única fotografia de Johan Cruyff sobre un terreny de joc i amb els seguidors que estan veient un partit d'Holanda difuminats al darrere, és d'una plasticitat espectacular.
Recordem avui... que el França-Holanda, minut 14, hi haurà minut de silenci.
Sí, avui el primer post que ha fet l'Equip quan s'ha sabut la mort de Cruyff, a mi encara m'ha semblat un titular millor, que el qualificava de l'inventor del futbol modern. Aquest segurament és més poètic, però com a definició encara m'agradava més el que han tingut de primer cop.
No sé, Santi, si ara et poso... Ara tornem, al sortiu i disfruteu, però la portada del diari ASP, també els diaris de Madrid, no sé quina dimensió li donaran a Cruyff, tenint en compte que és una icona barcelonista. No sé si...
Nosaltres fem 16 planes.
16 planes de Johan Cruyff.
Sí, són les 7 primeres i un quadernet de 8. Déu més mi. La contra.
Veig aquí que també tens el Times, Miquel.
Sí, hi ha el Times i l'Amsterdam Sport Herald, espero haver-ho dit bé, també amb la...
Cruyff ho hagués dit igual.
El diari holandès, gràcies, Santi, el diari holandès, hi ha una fotografia de Cruyff amb les mans als malucs, vestit amb la samarreta d'Holanda, en un primer clar claríssim, en què s'hi llegeix immortal. Mundet m'ha fet la traducció perquè l'holandès encara no el domino, i el Times hi ha a la part superior de la portada, sota tot just de la capçalera, una fotografia de Cruyff, també vestit, si no m'enganya la vista, amb la indumentària d'Holanda, dient que ha mort el geni del futbol europeu, Johan Cruyff.
Gràcies, Miquel, gràcies també al Marc Mundet. Perdoneu, Pep, estàvem amb això, amb el sortiu i disfruteu, sí, del maig del 92 davant del partit més bèstia de les nostres vides i de la història del club fins aquell moment.
Sí, és clar, això és el que pot dir difícilment un entrenador molt obsessionat amb les tàctiques, això dirà això, no? I això només pot dir un geni, si aquesta frase és de geni, ja està, vull dir, no t'està dient res i t'està dient tot, no? T'està resumint tota la seva filosofia amb aquestes tres paraules, sortiu i disfruteu, no? Jo penso que la vessant de geni la té ell, no? I el que té de bo és que després, amb aquesta seva idea genial de futbol, ja ha vingut gent a posar-hi mètode. Reinhardt la va actualitzar, hi va posar una mica de competitivitat i ho va coronar amb una altra Copa d'Europa. Guardiola hi va establir el mètode, això que en diem,
la va sublimar, no?
El model, tot sí, això, però a partir d'allò, i ell ho diu, i el que va fer la Capella Sixtina no sóc jo, la va fer Cruyff, no?
Sí.
Però aquesta...